Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20, dilluns avui, 8 de gener del 2018. Hores d'ara amb 5 graus a la ciutat de Lleida, sembla que ens van avisar i que sí, que les temperatures han baixat, que al llarg d'aquest cap de setmana han anat baixant. Ha arribat la pluja també, no massa, però ha arribat la pluja necessària, molt necessària, ens posem com ens posem. Jo crec que ja fonamental, que comenci a ploure de manera més o menys regular, i també ha tornat el fred, perquè la primera setmana de l'any 2018, per exemple, al litoral sud de Catalunya es va establir un nou rècord de prop de 26 graus de temperatura diurna i de 18,8 de temperatura nocturna. La primera setmana del mes de gener a Lleida es van assolir tranquil·lament, la setmana passada, temperatures de 18, 19 i fins a fregar els 20 graus. Avui 5 graus. Buscarem la previsió meteorològica, com sempre, des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. També farem un repàs de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I, doncs, estem a dilluns. Estem a la segona setmana de l'any, la segona de gener, i tenim ja la grip donant xifres ja d'epidèmia, donant xifres doncs d'esclat ja del que és la grip. Parlarem amb la Núria Nadal, que és la gerent d'atenció primària de Lleida, i que ens explicarà doncs, bueno, què hem de fer si tenim la grip, tranquils, què podem fer, què no hem de fer, a què hem de tenir cura, i sobretot doncs, ens parlarà també de xifres. Per què se li diu epidèmia, a partir de quan es considera una epidèmia? Que la paraula de vegades assusta, però veureu que tampoc és per tant, eh? Parlarem amb la Núria Nadal. També posarem somriures a les cares de la gent. Estem a dilluns i, per tant, el Joel Carnicer ens ajudarà a posar somriures a les cares de la gent, i el Joan Bellmunt ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, doncs, la radiografia. Tornem a parlar d'esports, tornem a parlar de resultats del cap de setmana, perquè tot i que ha sigut el cap de setmana dels Reis, les competicions han tornat totes a funcionar, i ho farem amb l'Albert Escuer i el Xavi Pérez. I a 2:15 obrim la Nacional 240 amb la Mònica Carrasco des de Cope Tarragona. Avui parlant de la llum, però no de la llum, de si s'hi veu o si no s'hi veu, no, de l'electricitat. I més concretament, de la factura de la llum, i de les pujades, i dels preus, i del terme fix, i de la potència, i de pujo o baixo potència, i de què puc fer per estalviar una mica, per què la llum es paga diferent a cada hora. Doncs de tot això, a veure si ens dona temps de parlar-ne, perquè som tots, som molts els que hi ha alguna cosa que no acabem mai d'entendre. Parlem de la previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, avui tenim un cel amb intervals de núvols cap a les comarques de Lleida, més abundants al nord durant aquestes hores centrals del dia, on esperem precipitacions febles. La cota de neu la tenim entre els 900 i els 1.100 metres, i les temperatures es mantindran o bé baixaran una mica més. S'esperen màximes de 9 graus a Lleida, 6 a Balaguer, 5 graus a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i 4 graus a Viella. Pel que fa al vent, continuarà bufant de nord-oest. Demà tornarem a tenir alguns intervals de núvols amb més clars durant les hores centrals del dia, i al Pirineu no descartem algunes precipitacions febles al matí amb nevades per damunt dels 1.100 metres. Pel que fa a les temperatures, pujaran una mica més de dia. De nit no variaran, amb glaçades al Pirineu febles a mínimes de 6 sota 0 en aquesta zona, amb avisos grocs fins demà a primera hora del matí. Una mínima que baixarà fins a un grau negatiu a Lleida i Balaguer, 0 a Tàrrega, 2 sota 0 a Viella i 7 graus sota 0 aquesta nit a la Seu d'Urgell. El vent bufarà de l'oest més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Va, que això no t'has oblidat, eh? Tenim el número de WhatsApp, el 664-526-180, 664-526-180. I entre d'altres coses, perquè em pots enviar missatges de veu, de temes, del que tu vulguis, text, fotos, qualsevol cosa. que vulguis dir a través de la ràdio, però ara em pots dir qui canta això? Què canta? Quan ho va començar a cantar i en quin àlbum estava inclòs? Mateix estava pensant que creia que quin any creia saber en quin any s'havia cantat aquest tema, però no, que és més enrere del que pensava. Anem enrere avui, ja. Manel, que ens has posat 1990. No, mira, jo també pensava que era per allí. No, no és el 1990, és un pelet més enrere. La Carme, el Rick Astley. Sí, senyora, Carme, és el Rick Astley. A més, escolta, entre les femines el Rick Astley va triomfar, eh? Vinga, que arribem a les 12:26. És el Rick Astley amb el Never Gonna Give You Up. Ho cantava l'any 1987, eh? I estava inclòs dins del seu treball We Never You Need Somebody. 1987? No diré allò de com passa el temps, però déu-n'hi-do com passa el temps. 12:26, va, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos lletjos, eh, aquests. La veritat és que lletjos. A més, la nit de Reis, que tampoc és una d'aquelles nits que hauria de passar això. No hauria de passar cap nit, eh, però... Els danys causats per una gamberrada en un pàrquing del barri de l'Escorxador, concretament al carrer de Roca Labrador, la nit de Reis, poden ascendir a més de 70.000 euros al veure's afectats una setantena de vehicles que presentaven ratllades a la carrosseria, danys a la xapa o als retrovisors, així com rodes punxades. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació per trobar l'autor o autors dels desperfectes dels vehicles. I el Pirineu de Lleida assoleix el 75% d'ocupació per les festes de Nadal i les estacions venen un 8% més de forfets. Durant aquests 13 dies, del 26 de desembre al 7 de gener, els turistes han deixat un impacte econòmic d'entre 40 i 45 milions, segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Anem a comarques, perquè voluntaris recuperaran les trinxeres republicanes de Montgai que van ser malmeses per un acte vandàlic. Diverses persones s'han ofert per col·laborar i l'Ajuntament ha convocat una jornada de recuperació per el proper 20 de gener. Amb crònica judicial, arxivada la querella contra 11 càrrecs del govern per la mort de dos agents rurals a Aspa. L'advocat de les famílies dels rurals diu que això els porta a optar per la via contenciosa administrativa de fer una reclamació patrimonial de responsabilitat civil. I les denúncies i els decomisos per caça il·legal creixen a les comarques de Lleida i baixen les infraccions de pesca. Els agents rurals alerten de l'increment de casos de furtivisme professional al Pirineu de Lleida. Parlem d'esports i, com sempre, ho farem ben acompanyats amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC SA fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports comencem parlant de futbol i hem dit que aquest cap de setmana han tornat ja totes les lligues a la normalitat. Dissabte a les 7 de la tarda al camp d'esports, el Lleida es retrobava amb la victòria en lliga regular. Lleida 2, Badalona 0. Fa pujar la classificació general a Lleida fins a la novena posició amb 27 punts. En bàsquet, ahir diumenge a les 12 del migdia, Força Lleida 68, Manresa 74. El Força Lleida es queda a la posició número 12 amb 24 punts. I amb hoquei, també ahir diumenge, a 1:15, Reus 3, Lleida Llista 1, després d'anar a la mitja part guanyant 0-1. El Lleida Llista queda 6è amb 24 punts.
Herrera en Cope.
Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara arriba el moment aquell en el que fem memòria, que no ens hem oblidat, i per tant seguim fent memòria, i aquest 2018 també ho farem amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Que no ens escoltàvem des de l'any passat, Mari Carmen.
Efectivament. Jo espero que els oients hagin tingut una bona entrada i sortida d'any, un bon Nadal... Tot els hi desitgem.
Sembla com que el dilluns aquest que ja les escoles ja han tornat a obrir, que els alumnes van a l'escola, ja està, ja ha passat Nadal, ja es veu lluny.
No,
ja.
A més, és que aquest any ha caigut i que inclús ja ha passat el bateig de Jesús, que aquest diumenge, el diumenge anterior hi ha la Sagrada Família, aquest diumenge el bateig de Jesús, i ja hem acabat l'Epifania. Per tant, és que la cosa ha sigut aquest any molt diferent, molt ràpid.
Mari Carmen, has tingut aportació de carbó la nit de divendres a dissabte? Sí. T'has portat bé?
No, m'he portat bé. El que passa que et porten carbó, però després no te porten la barbacoa, no te porten lo següent. Que calma, el carbó, si el poses a cobre, si no tens res que posar a cobre...
Si no tens on posar-lo... En fi, Mari Carmen, que hem canviat d'any, i per tant nosaltres, com que el que fem és recordar cada dia tal dia com avui, també canviem d'any del que recordem. Ja sabeu que tirem 25 anys enrere, per tant, anem tal dia com avui, un 8 de gener, però de l'any 93. Ja hem acabat l'any olímpic, que vam estar fent l'any 92, sí. Doncs anem a l'any 93.
Doncs milers de lleidatans van sortir al carrer en aquestes dates per comprar en el primer dia tradicional de rebaixes. Ah. Estem a dia 8, doncs sí. El dia 7 que començaven i comencen. Els comerços es van omplir des de primera hora del matí, la delegació de comerç a Lleida va intensificar la inspecció dels establiments comercials amb un equip de 6 inspectors dedicats exclusivament a comprovar el compliment de la normativa vigent per les rebaixes. També Juneda tenia previst obrir un abocador pels purins de ramaderia, amb un pressupost global de 50 milions de pessetes. Es van fer 2 embassaments de regulació de 5 milions de litres cadascun. El projecte el va tramitar el Consell Comarcal de les Garrigues. Uh-huh. Notícia també un vídeo defectuós que va obligar a l'audiència a aplaçar un cas. La gravació on es podia veure el suposat delicte no es veia bé. La fiscal va demanar 8 anys per un delicte de tràfic de drogues. Solament un testimoni es va presentar a la vista oral i no va reconèixer a l'acusat.
Caram.
I també l'any 93, en aquest principis d'any, Lleida va viure la Viena del Vals i la Polca amb un concert d'any nou al centre principal. O sigui que era el teatre principal que es feia al concert de valsos, que ara es fa... A la llotja o a l'auditori s'ha fet aquest any?
A l'auditori.
A l'auditori, sí, no? Sí. A l'auditori com és habitual,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Doncs llavors es feia al teatre principal amb l'orquestra de Franz Lehár, de Sofia, de Bulgària, i dirigida per Alexei Izmirliev, un concert organitzat per Interart i patrocinat pel diari La Mañana. Mm. O sigui que ja l'any 93 es feia aquest concert de vals vienesos. Mm-hmm. També amb l'entrada del 93, l'aplicació de les noves mesures proteccionistes del cinema espanyol, aprovades pel Consell de Ministres, va arribar a Lleida als cinemes Lumière. Ara desapareguts, com saben els lleidatans.
Ja fa dies, eh?
Sí. Doncs l'última pel·lícula de Fernando Trueba, amb aspiracions de superproducció, La Belle Époque, ambientada als anys 30, una pel·lícula amb la categoria artística, en aquells moments amb pretensions de futur del modern cinema espanyol. Mm-hmm. I acabem parlant d'esports. La notícia era que el partit d'anada de la Copa del Rei Unió Esportiva Lleida-Palamós seria televisat per TV3. El Club Blau va ingressar prop de 3 milions de pessetes, lo que va aliviar en part els comptes del club.
Tot el que sigui diners cap a les arques són benvingudes. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
La Razón te regala la auténtica cafetera expreso para los amantes del café. Vuelve a disfrutar del sabor y el aroma más tradicional. Con emulsionador de leche para que puedas preparar capuchinos, maquiatos, mocas, el auténtico café de bar. Y es gratis este sábado con La Razón.
Ven a las rebajas de moda de Hipercor. Nunca los descuentos y los precios de Unit fueron tan buenos.
Blusas y pantalones para mujer a 9,99 euros. Y camisas de hombre por solo 9,99 euros.
Las rebajas de Unit en Hipercor. Mejor que nunca.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
I n'hem parlat al principi del programa, però de fet és una entrevista recurrent. Hi ha moltes coses al cap de l'any que acabes, temes sobretot, que acabes cobrint-los de manera estacional, és a dir, que tenen lloc sempre doncs, al mateix moment aproximadament. Uns són amb data fixa, com per exemple la festa major d'un lloc o algun event que són amb data fixa, i d'altres són coses que passen, com per exemple les primeres nevades, les primeres onades de fred que arriben doncs, a final de novembre, principi de desembre. Sempre n'acabem parlant. La primera onada de calor, doncs, que sol arribar doncs, cap allà al maig, al juny, que t'agafa encara desprevingut, que fa 3 o 4 dies que fa molta calor. I després n'hi ha una altra, entre d'altres, que és la grip. La grip és un tema recurrent, anual. És un tema doncs, que afecta amb un tant per cent de la població, no sé si molt o poc, ara en parlarem, però és un tema d'aquell que se'n parla. Tu puges a l'ascensor amb una persona que no coneixes normalment o que no parles, i o parles del temps o parles de la grip. Escolta, quan heu passat la grip a casa, que heu notat, que no noteu, que dura, és forta, és fluixa aquest any, perquè a més això canvia cada any. Mira, per donar llum a tot plegat, avui parlem amb la directora d'Atenció Primària de Lleida, la Núria Nadal. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Home, se m'ocorreixen temes més interessants que parlar amb un ascensor com el tema de la grip, però sí que és veritat que a la sobretaula d'aquestes festes o aquestes històries surt el tema de la grip.
Sí, sí, és un tòpic. Cada any surt la grip, cada hivern surt la grip, més o menys a partir de Nadal.
Déu-n'hi-do. Núria, escolta, la darrera setmana del mes de desembre a Catalunya es va considerar ja epidèmia, la grip. Com es classifica això?
Hi ha uns estàndards i aleshores diuen que epidèmia de grip és a partir de 248 pacients afectats per 100.000 habitants.
Val.
Aleshores, la setmana passada ja es va fer públic i havíem arribat amb aquests nivells.
Clar, a hores d'ara, quina afectació tenim a Lleida?
A hores d'ara estem més o menys a la mateixa afectació que l'any passat, no? Malgrat cada any sempre diem és molt forta, hi ha més pacients. Nosaltres el que estem mesurant són els pacients bàsicament que van a urgència i atenció continuada, i veiem que el número de pacients aproximadament és el mateix que l'any passat. No estem veient un gran augment més. Uh-huh. Ara sí que, clar, si ho comparem amb la resta de l'any, el volum augmenta moltíssim.
Clar, perquè la grip... la grip, de fet, només la tenim ara, no? No podem tenir grip al maig.
No, pot haver algun virus, potser que podríem dir que va suelto, no? Uh-huh. Però l'epidèmia i el grip és el virus de la grip quan es manifesta uh-huh. més és ara, a la temporada d'hivern, uh-huh. sí.
Núria, això n'hem parlat de vegades amb algun altre metge. El virus de la grip és un virus d'aquest, ja em permeteu l'expressió, punyetero, uh-huh. perquè cada any canvia.
Sí.
I, a més, fins que no arribi no sabem com és.
Exacte.
Sí. Llavors, el tema de la vacuna, perquè això sí que hi ha gent que t'ho pregunta, és que estic vacunat i l'he passat igual, però no tan forta. Aviam, el tema de la vacuna, com funciona exactament?
Això, els experts, els epidemiòlegs, en tenen molt millor que jo. Però sí que es fa el virus de la grip amb virus anteriors, dels anys anteriors. No? Ah. Aleshores, agafes el virus dels anys anteriors, fas una vacuna, a través d'unes proteïnes, no? I intenta assemblar-se al virus que es creu que vindrà aquest any. Aquest any sembla ser que el virus no és exactament igual, per no dir que és bastant diferent al dels altres anys, i aleshores la vacuna igual no és tan efectiva.
Ho dic perquè gent que ens pugui escoltar diu, no, és que jo estic vacunat, però jo crec que ho estic passant o que ho he passat. Pot ser.
Pot ser, però el que passa és que moltes vegades també confonem el que és la grip amb refredats. Molta gent, una grip no és un refredat, i ens podem vacunar de la grip i refredar-nos igualment.
Clar.
Que molta gent sí que ho diu, ostres, m'he vacunat i ara sí... No, és que t'has vacunat, però no tens la grip. La grip és 39 de febre, calfreds, mal d'ossos, malestar general, uh-huh. això és la típica grip. El refredat no hi té res a veure amb la grip, és un virus absolutament diferent.
Núria Nadal, directora d'Atenció Primària de Lleida, et vaig a preguntar a veure si tens una exclusiva per mi. S'ha descobert la cura del refredat o
no.
S'ha de passar?
S'ha de passar, tant de bo que s'han descobert la cura del refredat. Res, paciència.
O sigui, el refredat s'ha de passar. El refredat ja sabem el que és.
Exacte.
Afectació de vies respiratòries,
sí, de vies respiratòries.
Pot donar febre també.
Sí, febreta, sí. Mucositat, malestar, entroncament, mal de cap, uh-huh. Que ve un nasal, aquell nas tapat que molesta uh-huh. tant, sobretot a les hores d'anar a dormir, perquè no podem respirar.
Clar.
Respirem per la boca, fem mal de coll, després per irritació de la gola.
Això serien els refredats comuns, per entendre's.
Sí.
La grip, com ens has dit, sobretot és febre.
Sobretot, bàsicament, és febre alta, uh-huh. amb molt cap fred, amb molt mal d'ossos. La gent aquest any ens diuen, no?, que els costa molt llevar-se, que fins i tot cauen, no?, d'aquesta debilitat generalitzada, també degut a que es posen a 39 de febre o més amunt. I el problema és sobretot quan afecta a gent que ja té complicacions de base pulmonars, no? On moltes vegades aleshores afecta els pulmons, comencen amb més tos, hi ha una hiperreactivitat bronquial i aleshores és quan tenim les complicacions de la grip. I són aquests pacients els més delicats.
Hi ha alguna manera de prevenció? És a dir, escolta, vostè faci això que no agafarà la grip.
Tant de bo tinguéssim una manera de prevenció al 100%. El que sí que hem de fer és intentar evitar els màxims contactes. Primer de tot, la vacuna. La màxima prevenció és la vacuna, no? Mm-hmm. Malgrat que a vegades no s'encertin exactament el serotipus de grip que vindrà, l'important és vacunar-se. Després, el rentat de mans. A vegades no hi donem importància i anem veient pacients, o nosaltres mateixos, a la família, no? Ens anem tocant, no? I aleshores, doncs, sobretot, evitar els contactes molt directes amb les persones afectades de la grip i molt el rentat de mans.
Escolta, si algú ens escolta i són 3 o 4 a casa i un agafa la grip, què fem? El desterrem en una habitació?
Doncs sí.
Bueno, ho dic així, però a vegades és veritat. La teva parella pot agafar la grip i dius, bueno, i ara què fem? Els nens i jo... Parlo d'una família que tingui canalla o simplement d'una parella que viu en una casa. Escolta, vés-te'n al menjador o hi vaig jo.
Sí, sí, això seria l'idònic. Uh-huh. Ventilar, perquè a vegades tenim aquella sensació de no ventilem, que no ens refredem. No, ventilar. I aleshores, si pot ser, doncs, que dormim en una habitació separada, perquè doncs, el contacte respiratori, així fa que ens contagiem la grip.
Uh-huh. Núria, tinc la grip. Ja ho he identificat amb el que ens has explicat avui. Vale, tinc la grip. Què faig?
Quedar-te a casa, prendre antitèrmics, paracetamol, que és el més inocu i funciona fantàsticament bé, i la grip són una setmana, més o menys.
Cal anar al metge o quan puc decidir anar al metge? És a dir, a les primeres febres tampoc cal col·lapsar els serveis d'emergència, però hi ha algun indicador que diguis, home, ara potser sí, vés al metge?
Sobretot aquesta pacient, els pacients que tenen patologia crònica complexa, no? Els pacients que afecten, que tenen malaltia pulmonar, que començaran a tossir més, que començaran a expectorar més, que començaran amb aquella expectoració ja verdosa, aquest és important que vagin al metge. Uh-huh. La gent sana, aleshores, tindran pics de febre, i en un principi doncs, ens podem quedar a casa prenent paracetamol, antitèrmics, i el que diríem abans, el que diríem copant la grip, i així, amb els dies rigorosos, amb els dies que toca, doncs marxarà.
Hidratar-se bé.
Hidratar-se molt, perquè és molt important. No abrigar-se excessivament, no? Perquè moltes vegades el que fem és quan tenim febre encara ens anem posant més capes, no? Doncs això, no? Hidratar-nos, suarem molt, per tant és molt important hidratar-nos, antitèrmics i ja està.
Molt bé. Doncs escolteu, aquesta és la situació de la grip hores d'ara, a la demarcació de Lleida. Si ja l'heu passat, doncs ja sabeu de què parlem, i si no l'heu passat no vol dir que l'haguem de passar, perquè, Núria, al cap, és veritat que de la grip se'n parla molt, però al cap d'una temporada, quina és l'afectació mitja, més o menys, a nivell de tant percent de la població, per exemple, a Lleida, que passa la grip?
Doncs aquest percentatge no te'l sé dir, perquè nosaltres tampoc no. Moltes vegades tampoc a l'hora de treure dades tenim bronquitis, tenim molta gent que no va al CAP, que no va al metge, molta gent l'ha passat amb aquestes vacances de Nadal i tenien vacances, no necessiten ni la baixa ni res, llavors tenim els números on surten sesgats. Però sí que podríem intentar treure-ho tot doncs, més filiat, per això aquestes dades les traiem a partir del mes de maig, abans no les tenim.
Però em refereixo que segurament no estem parlant d'un 50% de la població, ni almenys.
No, sortosament no.
Doncs hem parlat amb la Núria Nadal, que és la directora d'Atenció Primària de Lleida, que ens ha atès perfectament i que ens ha posat llum a tot el tema de la grip, que evidentment en parlem cada any, i que és veritat que quan una cosa té a veure amb la salut, doncs ens agrada que ens parlin clar i que ens ho expliquin tot, i jo crec que avui hem ajudat a que això passi. Núria, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
Ahora sí. Clínica Zara Dental. Somos la solución. Con la apertura de más de 1.500 clínicas. Sé la Clínica Zara Dental de tu zona. Pertenece a la red de profesionales más grande de Europa. Infórmate en clinicazaradental.com. Clínica Zara Dental. La marca de tu sonrisa.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Seguim. We will
rock you. Doncs apa, que ha passat força setmanes, que no hem posat somriures a les cares de la gent. I el que fem és donar la benvinguda al Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon any, Ricard!
Va agafar totes les... Clar, és que Nadal va caure en dilluns.
Sí.
Nadal va caure en dilluns i a partir d'allí, doncs ja el dia 1 va tornar a caure en dilluns.
Exacte.
Per tant, també era festa. I ara ja ha passat tot.
Bueno, està bé també caure en... Sí, que... està bé que siguin festa, no?
Ja saps la dita, Nadal per dilluns, festes amunts.
Ah.
O sigui que
l'any passat...
Sí, l'any passat vam tenir festes amunts. Aquest no he mirat el calendari, per ser encara jo.
També et diré una cosa, que l'any passat, no sé si va ser l'any passat o l'altre, que tots els ponts coincidien en caps de setmana i coses.
Clar,
així,
això és cíclic.
Hòstia, va ser...
Bueno, escolta, ara que ha passat, que estem ja al 2018, que ja ha passat el Nadal, que estem començant la cuesta de enero, que diuen.
Exacte.
S'han portat bé el tronc, els reis...
Bueno, a casa meva, bueno, casa meva, mira, fem el que podem perquè...
Ja, però tu vas demanar el que havies de demanar o no? Què vas demanar?
És que tampoc demano molt perquè...
Ah, clar.
Perquè també em sap greu.
Et sap greu?
Sí, perquè...
Però si són reis màgics d'Orient.
Ja, però penso, bueno, hi ha gent que ho necessita més. Vull dir, jo cada vegada necessito menys coses.
Ah, dir... home, doncs això està molt bé, eh? Ja saps que és més ric el que menys necessita, sí, que no passa que el que més té.
És que no... Clar, sí.
Que filòsof que estic avui.
Sí, exacte. Si me poguessin pagar el lloguer els reis cada any, doncs... Pues...
Però tu ho has demanat, això?
No, però...
Oh, però escolta,
però... De moment el puc pagar, doncs... Pues, però bueno, sap, jo què sé, no demano
demana
cosa. La voluntat, la voluntat.
Ara vull la voluntat.
Bueno, també m'agradaria dir una cosa, i és que avui és curiós el tema perquè acostumo a dir bon any fins al febrer.
Ah, sí?
Saps? Sí, perquè quan no trobes a la gent... Vull dir, no sé quan és el límit de dir bon any.
No, el límit el poses tu.
Hosti, Ricard, que filosòfica estàs, és veritat.
Home, a veure.
No, però és veritat, no, quan s'acaba?
Jo és que no dic gaire vegades bon any.
Ah, no?
Ho dic amb la gent que passo la nit de Cap d'Any i amb els familiars a l'endemà i prou.
Ah, jo amb la gent que em trobo pel carrer, bueno, què tal, tal, o sigui, bueno, pues bon any, tal.
Bon any, bueno.
Sí, saludes. Però llavors quin és el límit?
Pues jo què sé, no. tot el gener fem un debat, una taula rodona.
Ho hauríem de fer. Ja te dic, jo crec que tiro fins a una mica al febrer, potser.
Val,
si no els... Una vegada em van felicitar l'any al març.
Mira, vols una data? Fins a Sant Calentín.
És molt tard, no? Fins al 14 de febrer.
Però si em dius que entres fins al març, fins al febrer, doncs fins al...
O sigui... Passat tot el...
Vinga, va, escolta. Bueno, va. Notícies estranyes.
Bueno,
d'aquestes del gènere humà, mentre decidim fins quan diem bon any nou.
Ves-ho pensant i al acabar el programa...
Dilluns vinent m'ho tornaràs a dir, ja està.
Això mateix. Vale, sí, tens raó. Bueno, pues el cas és que fa... Bueno, l'últim programa vam parlar d'una despedida falsa.
Podríem haver buscat... Sí, fa 3 setmanes. Però podríem haver buscat un especial també de notícies estranyes nadalenques.
Home, això no m'ho pots dir en directe.
Bueno, sí, t'ho dic ara d'aquí a 11 mesos.
Vale, perfecte, ja ho tindré present.
Apunta-t'ho a l'agenda.
No? Apunta-t'ho a la meva agenda mental.
No, mental no.
Ah, vale.
A la del telèfon,
vale.
Aquesta funciona. La mental, a vegades, te pots oblidar.
Lamentable. Bueno, el cas és que fa 3 setmanes vam parlar d'una despedida solter, que no era una despedida solter, d'un grup de capellans que van anar a prendre un refrigeri d'un bar, i ara aquest... La cosa està una mica així perquè diu que le queman los testículos en su despedida de soltero.
Ui, home, per la importància de la notícia ha quedat fluix, això, eh?
Una mica. Diu que mai més ben dit, la broma se le fue de las manos I la festa de despedida de...
Aquesta sí, eh? Pobre home.
I la festa de despedida de soltero acabó con el futuro novio en urgencias. ¿Vale? Diu que un joven de 33 años sufrió quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo. Diu que el 25% del cos.
Focalizada sobre todo...
Entre ellas, especialmente en sus testículos. Después de que sus compañeros de trabajo lo rociasen con alcohol en gel y le prendieran fuego. Según informa el diario El Siglo de Tucumán.
Qué majos, ¿eh?
Ahora está la broma. Es decir,
es que, claro.
¿Cuán arriba era el moment de que els teus... Espera. Que m'ho he imaginat. Quan arriba el moment en què els teus companys de treball et baixen els pantalons, et baixen els calçotets...
Si et baixen els pantalons ja és un moment d'aquells que ja no té gràcia. Però bueno, et baixen els calçotets ja ha perdut tota la gràcia.
Però que tirin alcohol. Alcohol en gel.
I després algú suposo que va encendre...
I le prenden fuego.
Clar, per això t'ho dic. Sí, on està la broma?
Exacte.
O sigui, és a dir, què esperaven que passés? Perquè és que no ho entenc, no? O sigui, què esperaven que passés? O sigui, va passar el que havia de passar.
Sí.
Però el que no entenc és què esperaven que passaria?
És una temible pregunta.
Però clar, entenc que quan fas una cosa és perquè, jo què sé, ja t'ho has pensat, a veure, mira, vull que passi això. Però què esperaven que passés?
Modava, sí, no ho sé, jo tampoc, jo no ho entenc, però bueno, la broma va acabar, pues bueno, no va acabar molt bé.
Bé.
Potser al final no pot ser pare i tot aquest senyor, eh?
Oh.
Vull dir, bueno, mira, menys gasto.
Fa molts anys, en una boda, bueno, havia aquell costum ridícula també de tallar la corbata del nòvio.
Sí, sí.
I les lligues a la dona, em sembla.
Uh-huh.
I llavors ho ficaven en una plata i la gent tornava a deixar diners damunt de la plata. Bueno, al final era per fer el riure. Sí. Però uns amics li van voler fer la broma amunt i en lloc de tallar-li amb un ganivet li van tallar amb una motosarra.
Hòstia.
I es va embolicar la roba i li van tallar el coll.
Això és veritat?
Sí. Això és veritat, t'ho he llegit, però fa molts anys. Va morir. O sigui, l'amic es va acabar suïcidant. És a dir, ull... És que a vegades potser pensem-ho abans de fer les coses, eh? Perquè, vaja...
Hòstia, és molt fort, això.
No et poso els somriures aquí.
No.
Vinga, va, alegra'm el dia. Calma.
Vinga, obliguen a cobrir una estàtua en una escuela religiosa per un falso pene.
Ha entrat tard, aquesta.
Ha entrat una mica tard.
Ara havies de parlar.
Però ha funcionat. Diu que existen... Diu que... Gràcies.
Vinga, es que fem el programa en públic.
Diu que existen miles de estatuas repartidas por el mundo, pero ninguna como esta. Su unicidad no radica en la autoría o en el buen hacer del escultor. En este caso, lo llamativo es lo que representa o más. Bueno, la cosa es que esta estatua, ¿no? Se pensaban que era un pene, el que ya había allí, pero no era un pene.
Ah.
Es como la Torre Akbar, ¿sabes? Y bueno, y llavors van decidir cobrir-la amb aquella escola, no fos cas
que
es perturbessin, no?
Vale. Vinga, va.
Públic entregat.
La següent, va.
Diu que aquesta està bé. Diu que detienen a una mujer por encerrar al fontanero hasta que no le pusiera el agua caliente. ¿Vale? Diu que una mujer...
Mira aquesta senyora de la primera fila com somriu.
Sí. Unos cachondos. Diu que una mujer de 64 años ha sido detenida en Granada, acusada de retener en su domicilio a un fontanero que no podía instalarle un calefactor de agua.
El fontaner, la senyora i el pis, és això ja...
El fontanero i su mujer i altres coses del meter.
Bueno, sí, però vull dir que una senyora, el fontaner i tancats a casa, s'ha fet molts acudits d'aquest tema.
Sí. Bueno, ara amb això, sí, bueno, sí. Llàstima que amb el procés va baixar un 10% el porno.
Vaja, és veritat.
Però bueno, el cas és això. Diu que fue el trabajador quien llamó a la Policía Nacional para comunicarles que estaba encerrado en el domicilio. O sigui que la
socorro.
La dona va dir, fins que no m'ho arreglis, no surts de casa.
Et queden 3 minuts.
Perfecte. Diu que suspenden un interrogatorio por los pedos del sospechoso.
Ah, pensa que des por los pelos.
por los casi por los pedos del sospechoso. Un interrogatorio policial fuera de lo común, y el caso es que en Kansas City, Missouri, tengo un acudit de eso.
Ah.
Del puc dir ara, quan acabi?
Ah, sí, quan acabis.
Vale. Tuvo que suspender su batería de preguntas a un sospechoso que no paraba de soltar ventosidades cada vez que escuchaba una cuestión.
Ah.
Alerta.
Sí, estaba sincronitzat.
Sí. M'agradaria contar l'acudit i després...
Venga, va.
Venga. Diu que esto, diu que estos son un grupo de hombres que están en una hoguera, una acampada, y empiezan a enseñarse cicatrices, ¿no? Y uno dice, mira, esto me lo hice, y enseña el braç, digo, esto me lo hice en Kansas City. Llavors es veu allí un tall enorme, ¿no? Llavors l'altre s'aixeca, se baixa els pantalons i diu, pues esta cicatriz de mi pierna me la hice en New York City. ¿Vale? Y luego se cheque una entre la samarreta y digo, pues mira, esta me la hice en Appendix City.
Pensaba que no era sutil de Lepe ya.
Uy, no. Bueno, venga, seguimos. Gracias.
Venga, va, ja canses.
El tema d'abans de la corbata i tot això, saps?
Sí, sí.
Que parlàvem. Bueno, pues un hombre mata a tres compañeros por grabar un vídeo de broma y subirlo a Facebook.
Ah.
¿Vale? O sigui, no, tampoc va, la broma no...
No va acabar bé.
No va acabar bé. Diu que un hombre del estado de Florida, en Estados Unidos, ha confesado haber matado a tres compañeros de trabajo por burlarse de él. Después de que uno de ellos grabara y colgara en Facebook un vídeo en el que el agresor aparece fallando en un campo de tiro. Vale.
Bueno, la gent també és molt bonic en riure sent dels altres, eh? Deixem que trenqui una llança ara amb això.
Sí.
Porta la llança.
Vale.
Doncs,
trenca-la.
És a dir, no, clar, l'excusa sempre és que és una broma, però escolti, pregunta-li abans.
Clar.
Això és com això de les càmeres ocultes i les bromes aquestes que fan ara al final, que van fer ara al final de l'any, de l'inocente sí. I tal. Però, escolta, jo no sé com ho prendria si em prenen el pèl pel carrer.
Exacte.
I després et diuen, no, tranquil, no t'enfadis, que és una broma. Doncs escolta, que jo no he demanat que em facin cap broma.
Ja. Bueno, clar, que ahí està la cosa.
Clar.
Però el cas, home, però també matar amb algú perquè
no,
si diuen de què has fallat
correcte.
Disparant, no?
Però vaja, que a vegades ens hem de pensar. Te queden 20 segons. No
vale.
Sé si vols acabar amb una notícia o et poso ja els aplaudiments o...
Bueno, deixa'm acabar amb un acudit, llavors.
Vinga, va.
¿Sabe usted hacer una frase con tell me now? Dice, claro, la semana pasada me compré un libro y aún no me lo he terminado.
Joel, fins la setmana que ve.
Bona setmana, Ricard!
Doncs apa, que anem ja directes cap a la una amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I buscant aquesta nova proposta dels nostres pobles, que en tenim ganes.
Bé, any nou, pobles sí. Vells.
Bueno.
És a dir, continuem amb la tradició.
Continuem amb la tradició. Pobles els de sempre, podem
exacte.
Dir.
No, no, però
i que aguantin, i que aguantin.
Pobles amb barral,
no?
Pobles amb història.
I que aguantin.
Avui mateix, el poble que anirem a visitar avui... Concretament a Vilamajor d'Agramunt, amb la torre que s'aixeca majestuosa, que val la pena, per això deia, pobles vells, no amb l'aspecte de que siguin vells, sinó que siguin històrics.
Uh-huh. Eh? Així que
avui
anem
a la Noguera, a Vilamajor d'Agramunt, i cal dir que Vilamajor d'Agramunt és situat a 465 metres d'altitud, a la dreta de la carretera que va de Pons a Guissona. L'església parroquial és romànica i està dedicada a Santa Maria. Té un campanar d'espadanya de dues obertures, molt robust. Les primeres notícies que es tenen d'aquest temple es remunten a l'any 1077, en què l'esposa del senyor de Vilamajor, Bernat Semmí, el de nom Adelaida, testava amb els seus successors que paguessin a l'església de Santa Maria per fer llum i per abastar-la de llibres litúrgics. El propi senyor, 7 anys més tard, feia donació del castell i de l'església de Vilamajor a la canònica de la Seu d'Urgell, encara que no s'arribava a portar a terme la donació, pel fet de que Ramon Gombau de Ribelles va retirar-se al castell de Vilamajor i això li comportà l'excomunió per part de l'Església. Una vegada mort Ramon Gombau, la seva vídua, per tal de que l'Església aixequés l'excomunió al seu marit, ja difunt, en va fer cessió el 1104. Per això trobem posteriorment que la parròquia de Vilamajor estava sota el poder del bisbe de la Seu. Més que l'església, però, crida l'atenció a Vilamajor una torre del castell que s'aixeca a Salamunt, al mig de la població, 14 metres d'alçada, Ricard, i que ara, en haver fet espai al seu voltant, destaca enormement aquesta torre. El gruix dels seus murs és de 1,5 metres i, segons els tècnics, aquesta torre possiblement sigui la torre mestra del castell i la daten de mitjans del segle XI. Tot una veritable troballa anar a Vilamajor d'Agramunt i contemplar aquesta torre. I la dita d'avui, ja som any nou, dius, si vols veure bé la lluna, mira-la pel gener.
Gràcies, Joan. Doncs sap que anem ja directes cap a la una. Buscarem la darrera hora informativa, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. I després hi tornem amb el migdia a Lleida, amb la radiografia, amb els resultats del cap de setmana, que ja estan tots en marxa aquest cap de setmana. Hi han jugat tots. I a 2:15, la Nacional 240.
És la una, les 12 en Canàries.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Localizado en Cantabria, un niño de 4 años que había sido secuestrado en Portugal por su propio padre. ¿Qué más sabemos, Juan Baño?
Se quedaron atascados entre caminos vecinales y pistas forestales en la zona de Argomilla de Gallón, en Cantabria. Allí les rescató la Guardia Civil tras una llamada al 112. Vieron que el hombre de 48 años hablaba portugués y residía en Holanda. Todo muy sorprendente, según nos cuenta Raúl, de la comandancia de la Benemérita en Cantabria.
La información que nos daban era contradictoria y algunas veces incongruente, con lo cual nos hizo sospechar de que algo raro podía haber ahí. Todo ello unido a que el niño iba sin ningún tipo de documentación, un niño natural de Portugal.
Ante las sospechas de la Guardia Civil, contactó con la madre de la criatura en Portugal, descubriendo que la mujer había interpuesto 2 denuncias por la sustracción del menor. El padre debía de haberlo entregado a su madre el pasado 3 de enero. El niño ha sido devuelto a la mujer en el cuartel de Solares y el padre ha sido detenido y presentado ante el juez de Medio Cudello. El coche había sido alquilado en Portugal.
Y las familias españolas creen que aplicar una mayor flexibilidad horaria, trabajar desde casa o terminar la jornada a las 6 de la tarde, facilitaría la conciliación entre trabajo y vida personal. Laura Otón.
Sí, una conciliación que va muy ligada a la hora de crear una familia, porque según el estudio de The Family Watch, los españoles condicionan el tener hijos a una estabilidad laboral y emocional. Para más de la mitad es importante tener el apoyo del cónyuge y tiempo disponible para dedicarle a los hijos. Narciso Michavila es autor del estudio.
Seguimos teniendo un sistema de horario laboral que es incompatible con un mundo actual donde todos queremos estar pudiendo tener conciliar nuestra vida personal y familiar, y además todos queremos tener trabajo.
El informe además pone el foco en que a un 57% le gustaría tener hijos o más hijos de los que tiene, y los ingresos económicos no son un problema para la mayoría.
Y hay más noticias en este lunes 8 de enero que te contamos ya en Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
Es noticia, Pilar, de última hora. El Tesoro va a prestar 15.000 millones de euros a la Seguridad Social para pagar las pensiones de este 2018. Son 5.000 millones más que en el ejercicio anterior. Y los radicales separatistas que han vuelto a atacar el negocio de la madre de Albert Rivera en Barcelona. En la persiana metálica de la tienda han pintado un lazo amarillo, ese símbolo con el que los independentistas protestan por el 155 de la Constitución y el ingreso en prisión de varios de sus dirigentes. El líder de Ciudadanos ha escrito, y esto es textual, que el nacionalismo es una amenaza a la convivencia y advierte a los cobardes totalitarios que han vuelto a señalar el comercio de su madre que nunca les van a callar. Y malas noticias para el periodismo español. El Grupo Z anuncia el cierre de sus míticas cabeceras Interview y Tiempo. Estas dos revistas dejarán de publicarse ante las fuertes pérdidas acumuladas. En los últimos años ascenderían a 5 millones de euros. Medio centenar de trabajadores serán despedidos. Interview, por ejemplo, se estrenó en 1976.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Creo que hoy en El Espejo, de alguna manera, vais a seguir hablando de Navidad, pero concretamente de las palabras que el presidente egipcio ha dirigido estos días a la comunidad cristiana de su país.
Sí, es que los ortodoxos, las iglesias orientales, suelen celebrar la Navidad en torno al día 6 de enero. Y vamos a contar que el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, ha querido celebrar esta Navidad con los cristianos cristianos coptos en la nueva catedral recién construida en tiempo récord, en la que será nueva capital administrativa de Egipto. El presidente les ha dicho a los cristianos que ellos forman parte esencial de la nación y que la violencia no podrá dividir a cristianos y musulmanes. Recordemos que los coptos constituyen la mayor comunidad cristiana de todo Oriente Medio. Su protección y la mejora de sus derechos es una parte esencial de la política del presidente. Se trata de reconocer a la comunidad copta como un elemento esencial y no marginal de la identidad egipcia. Es un mensaje de gran calado para el futuro de toda la región. Pues toda la historia la contamos en media horita.
Con detalle, como siempre, como dices, en unos 30 minutos en El Espejo. Gracias, José Luis.
Aquí, hasta luego.
Y en los deportes, la noticia de la mañana es la presentación de Coutinho en el Fútbol Club Barcelona. Luis Munilla.
Pilar, es el fichaje más caro de la historia del Barça. Va a ser presentado a primera hora de la tarde, pero llega lesionado y ya se sabe cuánto tiempo va a estar de baja. Camp Nou, Elena Condis.
Sí, estará 20 días de baja, lo acaba de comunicar el Barça. Las pruebas médicas a las que se ha sometido esta mañana han dictaminado que tiene una lesión en el recto anterior del muslo derecho, así que no podrá debutar hasta finales de enero. La presentación de Coutinho va con media hora de retraso. Ya hemos visto llegar al jugador con su familia aquí en el Camp Nou. Ahora el brasileño firmará su contrato hasta 2023 con Bartomeu y en unos minutos el presidente será su primera foto con el fichaje más caro de la historia del club aquí en la Sala Roma del Camp Nou, donde ya le esperamos un centenar de periodistas.
20 días de baja, por tanto, para Coutinho. El Barça, por cierto, es líder de la Liga con 9 puntos sobre el Atlético, 11 sobre el Valencia y 16 sobre el Real Madrid, tras el empate en Vigo del equipo blanco, que tiene un partido menos. La jornada se cierra hoy a las 9 con el Málaga Español y contamos del mercado de fichajes que el Villarreal presenta al delantero Roger Martínez. El Alavés ha hecho oficial la llegada de John Guidetti, cedido del Celta, y el equipo vigués presenta por su parte al lateral Robert Mazán.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Es que es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho
porque
más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de los...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @MediodíaCope y en Facebook Mediodía COPE.
¿Te acuerdas de cuando regresaste a casa de tus padres y tu habitación se había convertido en un gimnasio?
Y uno, y dos, y uno.
Pues en IKEA nos pasa igual que a tus padres, que necesitamos espacio para más novedades. Por eso tenemos hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 25 de enero. Ven a disfrutarlas. Más información en IKEA.es.
Grandes reflexiones de Berti. Si esto es un anuncio para decir que calcular el precio de tu seguro en Berti es rápido y sencillo, sin dejar ni tu DNI ni tu email, ¿por qué no hago el anuncio más rápido y sencillo? Calcular seguro en Berti. Sin email, sin teléfono. Incluso más rápido y sencillo. Calcular online Berti. ¡Yeah! Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
La fotografía hoy está en un museo. En un museo, el de Lérida, que ahora mismo está en el ojo del huracán. Bueno, lleva ya años.
Impresionante el viento, vamos, porque las ventiscas suben en la arena. Me la ha derrumbado.
Creo que fue mi compañero, me dijo, Jesús, sale un buen. Entonces es una bomba.
Está pasando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estás informat.
Què tal, bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, comencem el migdia a Lleida, però ja saps que des de Lleida, des de les 12 i 20 fins a les 2, estem parlant i informant, de dilluns a divendres. Avui dilluns, 8 de gener del 2018, hores d'ara, hem guanyat un grau, ja en tenim 6 a la ciutat de Lleida, ja van dir que baixaven les temperatures aquest cap de setmana. A més, afortunadament va ploure, que també és una d'aquelles coses que ja... No és que diguem que comença a fer falta, no, és urgent que plogui, eh? Per tant, va ploure, ha nevat al Pirineu, que també és aigua de cara al desglàs, però déu-n'hi-do quina primera setmana del mes de gener, ho dèiem abans. Temperatures algun dia, no sé si el 2 o el 3, o el mateix 1, de 18, 19 i fins a 20 graus, amb un 2-3 de gener a la ciutat de Lleida. Al litoral sud es van arribar al prop dels 26 graus com a rècord. Tot seguit, parlarem d'esports a la radiografia amb l'Albert Square i amb el Xavi Pérez i a dos quarts de dues parlem de... Obrim la Nacional 240, avui parlarem de la llum, de l'electricitat, de la factura, de com ho calculo, de com ho calculen, de com fixen preus, de què m'he de fixar, on puc estalviar, què puc fer, vaja. Abans, però, aquesta previsió meteorològica que ens la porta l'Anna Borrell. Anna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb intervals de núvols cap a les comarques de Lleida, més abundants al nord durant aquestes hores centrals del dia, on esperem precipitacions febles. La cota de neu la tenim entre els 900 i els 1.100 metres i les temperatures es mantindran o bé baixaran una mica més. S'esperen màximes de 9 graus a Lleida, 6 a Balaguer, 5 graus a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i 4 graus a Viella. Pel que fa al vent, continuarà bufant de nord-oest. Demà tornarem a tenir alguns intervals de núvols amb més clars durant les hores centrals del dia i al Pirineu no descartem algunes precipitacions febles al matí amb nevades per damunt dels 1.100 metres. Pel que fa a les temperatures, pujaran una mica més de dia. De nit no variaran amb glaçades al Pirineu febles a mínimes de 6 sota 0 en aquesta zona amb avisos grocs fins demà a primera hora del matí. Una mínima que baixarà fins a un grau negatiu a Lleida i Balaguer, 0 a Tàrrega, 2 sota 0 a Viella i 7 graus sota 0 aquesta nit a la Seu d'Urgell. El vent bufarà de l'oest més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
La 1 i 10, dilluns 8 de gener del 2018, moltes coses han passat esportivament parlant aquests darrers dies. Per posar-hi llum a tot plegat, la radiografia. Amb el cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square. Albert, què tal? Bon dia.
Bon dia i bon any.
I amb el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon any.
Bon any als dos, igualment. Anem a començar, perquè aquest cap de setmana, de fet, totes les competicions han tornat a reactivar-se. En futbol ha arribat la victòria del Lleida Esportiu al Camp d'Esports, dissabte a les 7 de la tarda, 2-0 davant del Badalona.
Estem llançats.
Ha arribat després de molt buscar-la, les coses com siguin. En bàsquet, ahir diumenge al migdia el Força Lleida va caure a casa 68-74 davant d'un Manresa, el que van obligar a treure la millor versió. Va fer relativament un bon partit el Força Lleida, tot i que després doncs, el que queda és la victòria. I amb hoquei, diumenge també, ahir a 2:15, Reus 3, Lleida llista 1, tot i que a la mitja part doncs, se n'anaven amb un 0-1, que feia doncs, a pensar que es podia donar la campanada perquè el Reus és molt Reus, amb hoquei. Primer de tot, escolta, que sembla que faci molt, va ser dimecres de la setmana passada, Lleida, Atlético de Madrid, al Camp d'Esports, amb un ple històric. Hi vau estar, no?, tots dos?
Sí, però tampoc sí. No tan ple històric,
Home, va estar molt ple.
Ple, sí, bueno, no com el partit de la Real, però tampoc no...
Més
que el dia de la Real.
Van dir unes 12.700 persones.
Tampoc.
No sé si la tribuna jo crec que hi havia mitja entrada. Passa que la resta del camp està molt plenet. Els gols estaven plens i la lateral gairebé també.
Bueno,
Hi ha una cosa que s'ha de reconèixer, que la directiva, des d'aquestes mitjans, l'hem criticat i quan li toqui, i aquí en aquest cas també l'hem d'agrair al nivell de soci de que te regalessi l'entrada.
Això ho vaig trobar molt bé.
Pel soci. Però també t'he dit una cosa, igual que t'he dit que blanc, t'he dit negre. El caos que hi ha quan te regalen una entrada és tremenda, perquè clar... Hi ha molta gent que apareix per primera vegada al camp d'esport i se sente al teu lloc, no? I llavors, quan vas allà, li dius, és que això és dels socis. Digo, a mi no m'expliqui res. I no, li hauré d'explicar d'una altra manera, però faig el favor d'aixecar-se perquè...
El dia de l'Atlético va haver desgavell a les entrades, fins i tot als accessos d'empremsa.
No, per això ho dic.
Perquè ho van fer relativament complicat, Ens van fer anar de punta a punta, primer a la porta 1, després al costat de la porta 1, després a la 3, després no ho sabien i déu-n'hi-do.
I després el que...
A mi em va costar mitja hora entrar al camp,
I després, perdona, Albert, que et tallo un momentet, ja amb això que acabo, i després el que quan vas a un estadi i un partit com aquests que t'agraden a veure el tema de l'esport, però ja no el tema polític, però el tema dels cants d'un cantó i d'un altre. A mi no, això no em va agradar, no? Tot l'ambient que havia al camp, tot és molt bonic, l'Atlètic de Madrid, molta gent, molts aficionats de l'Atlètic de Madrid, molts aficionats del Lleida que només venen a veure quan ve un equip de primera divisió.
Bueno, aquest any ja han sigut dos.
Bueno, pues, però ja està, estem contents, perquè, claro, els del Badalona els podíem contar el dissabte, no? però la resta no m'agrada que en un camp de futbol se dediquen a parlar de política i a fer cantis contra un gató i contra un altre.
No, tot plegat és la falta de costum, no? Fins a cert punt és normal que generi cert caos, perquè clar, és que no estem acostumats a fotre 12.000 tios al camp, no? I clar, i després un matís, que ho parlàvem amb un, no, és que el playoff, no, és que no és el mateix, o sigui, no és el mateix ficar-ne 12.000 per veure el Sevilla Atlético, que la gent mal de cap li fot els jugadors del Sevilla Atlético, que fotrem 12.000 per veure l'Atlético de Madrid, que jo les imatges de TV3 a l'acabar el partit, a mi se'm queia la cara de vergonya. Sí. Se'm queia la cara de vergonya.
Sí, sí, sí,
o sigui, un tio corrent, però foragitat, que patine i s'emporta Augusto per davant, que li podia fer molt mal, eh? Mal. Evidentment sense voler, però li podia fer molt mal. I després una altra imatge, aquesta sí que doncs, és la més lamentable de totes per mi, un senyor, que suposo que deia ser un pare, arrossegant literalment a un nen que deia tenir 4 o 5 anys, però arrossegant-lo, que anava volant.
Que el nen tot corrent. Se n'adonava.
I després jo, que tenia doncs, a la família als gols, perquè vaig fer el regal de tio als nebots, Modena, no, és que hi havia pares que campenyeien els crios perquè saltessin. Sí. Clar,
no, aquella imatge...
El desgavell és difícil evitar-lo. El que passa és que, tu també ho deies, arribo i me trobo un tio sentat al meu seient i li dic, escolta, que és el meu. Bueno, jo en conec un que li va dir, literalment, no me toques los cojones que me estás calentando. Clar, davant d'això, només hi ha una opció, començar a cridar a Mossos i gent de seguretat i muntar un Cristo de tres parells de nassos
al camp,
que tampoc cal. També és cert que, pel que em diu molta gent, un dels problemes és que els seients no estan numerats.
No, no,
o alguns seients no estan numerats o estan numerats malament perquè és el número 7, el 9 automàticament passa al 17, el 34
però
i
si quan tu anaves a buscar l'entrada de soci te feien portar el carnet de,
sí,
el carnet de soci doncs pues t'haurien de donar la mateixa entrada que fiqui al carnet de soci.
Però jo per exemple que
però no és així i llavors clar, això tenia problemes.
Sí, però
malgrat que a l'entrada ficava que si però, allò només era pels socis.
Però jo insisteixo, jo vaig anar a treure les entrades, vaig anar a treure les dues d'abonat, de la meva companya i del nen, i després n'hi vaig treure sis, doncs pels cunyats i els nebots. I a la cua ho deien les de guixetes, però això està numerat, i deien, no està numerat, podeu seure on vulgueu, menys els seients dels socis. Ja. Torno al d'abans. Clar, si te diuen això i tu arribes, ei, que jo sóc soci i tal, i t'engega la merda, literalment, doncs aquí poca cosa es pot fer. Sí que es podria, no sé a tribuna com ho teniu, però a mi me diuen que lateral i els gols sobretot, la numeració és horrible. Però això és conscienciació de cadascú. Vull dir, clar, si tu vas a un lloc, t'han dit a la taquilla que no pots seure en un lloc del soci i te ve un senyor i te diu, ei, que jo sóc soci, doncs t'has d'aixecar i marxar, perquè si no l'altra opció és el que dic, començar a avisar gent de seguretat i muntar un daltabaix. A gol nori va haver problemes. I el club, davant del que va passar, doncs va oferir la possibilitat de passar a part de la gent a tribuna. Des de la
sí, que la punta de tot de la tribuna estava buida.
Està buida, està buida.
Punta del tot. La punta nord de la tribuna estava buida.
Està buida, totalment.
És complicat.
Per la gent que no ho va veure, sí que va ser pitar al final l'àrbit, però va ser instantani.
Invasió,
i va sortir nens per tot arreu. Dic nens, jo a la retransmissió, quan Paco González me va dir, invasió de campo, bueno, la majoria són niños.
Sí, però niños empujados por sus padres.
Bueno, això sí. I ell va fer una reflexió per antena, i és veritat, perquè allò no estava previst, i ell va dir, diu, hombre, diu, a ver, està clar que és pacífica, està clar que no passa res, però són imatges que no s'haurien de veure.
Bueno, es cobrarà una multa.
I es cobrarà 30 o 40 mil euros.
Sí, és que va entrar molta gent, eh? No dos o tres, va entrar molta gent.
Es cobrarà una multa.
Pues 30 o 40 mil euros.
Jo crec que aquí s'ha de depurar responsabilitats.
Però és difícil, doncs, això, perquè clar, és que bueno, els camps són oberts.
Mira, la primera, responsabilitat que has de depurar és l'empresa de seguretat.
Però, bueno, això sí, és que jo crec que no n'hi havia suficients.
La segona responsabilitat que has de depurar són l'actuació dels Mossos d'Esquadra. O sigui, els Mossos d'Esquadra, ja sé que potser algú se m'enfadarà, estaven mirant el partit. Perquè d'altra manera, no hagués passat el que va passar a Gol Sud.
Clar, home, quan falten posicions per acabat col·loques...
Em refereixo als aficionats de l'Atlético que van llençar...
Bueno, sí.
Quan hi ha dues aficions, el protocol el que diu és que les forces de seguretat tenen que estar entre les dues aficions.
Home, si més no,
tu no pots estar
deixant més separació entre ells que establir una cinta de plàstica.
Que
en condicions normals no hauria de passar res, però...
No, i un cordó policial.
Però dalt.
I un cordó policial.
Després dels incidents.
No, durant el partit.
Però entremig no,
I tant que sí.
I eren?
No, per això t'estic dient.
Per això et dic que hi eren.
Clar, jo veia els Mossos i estaven a dalt, recolzats a la barana, mirant el partit. I jo veia gent de seguretat i estaven mirant el partit. I dius, no, Això no funciona així.
No estàs treballant.
Vosaltres sou seguretat, tu no has vingut aquí a veure el partit. Després és cert que quan es llança el seient hi ha una intervenció ràpida dels Mossos, faltaria més.
Sí, sí, van treure dues persones.
I s'identifiquen a dues persones. Però al final, la feina dels cossos de seguretat, tant privats com públics, no és tant d'actuació, sinó de prevenció. I més en espectacles esportius. O sigui, els agents de seguretat, els Mossos, Policia Nacional, si s'escau, com hi haurà el Wanda i tal, estan més per prevenir que no pas per curar.
Que no passi res.
Si tu fas una bona prevenció, després no te cal actuar. I això és el que va fallar. Allà, a la invasió del camp, escolta, quan hi ha 12.000 persones i hi ha pares incitant els crios a que saltin, n'agafaràs un, dos, tres, sí, quatre, sí, 40, 50, però al final se t'encolaran 1.000, que és el que va passar. Però sí que és cert que...
I vam estar de sort que no va saltar l'afició de l'Atlètica,
Bueno, suposo que també...
Però ja saben de què van.
Suposo que també després de l'incident amb les cadires, les bronques del públic...
No, tenien molta seguretat a baix, a la gespa
de banc. Que els Mossos ja es van ficar una mica més quadrats i tal, van dir, bueno, a veure, perquè sí, vale, som el frente, però som 15, perquè eren 15 els conflictius, i aquí n'hi ha 10.000.
Sí, 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 afortunadament. Sí,
tenim les de perdre.
Sí, sí, sí.
Però bueno, i sobre el tema polític... els que comencen són els de l'Atlético, jo ho sento molt. Al camp d'esports sempre al minut 17 es canta lo d'independència. Bueno, sí, el Mosaic, i la gent deia, no, el Mosaic és una senyera. O sigui, no és l'estelada.
No, sí.
És una senyera.
Jo no vaig en contra del Mosaic, ni molt menys, A mi m'agrada.
No, però dius el tema polític.
Que però els grans polítics d'un cantó amb un altre no pot ser.
Però és que des del
no
minut...
pot ser que uns diguin Espanya muérete, els altres vete por esto, por
otro. Jo crec que a Lleida estem molt conscienciats, i més amb el tema del reglament de règim intern i tal, però és que els que des del minut zero estan que si Puigdemont a prisió, que si puta Catalunya, que si d'on estan les obres, que si votarem, són els 15 impresentables del Frente Atlético.
Sí, que a més són els que fan soroll.
I aquí el Lleida també hauria de depurar responsabilitats amb l'Atlético de Madrid. Perquè les 400 entrades que el Lleida envia a Madrid estan gestionades per l'Atlético.
Clar, de saber que...
I l'Atlético diu que no venen ultres, que no hi ha gent ni del frente i que les entrades estan absolutament localitzades. Igual que ara els 376 que van
però això tampoc no
al Wanda Metropolitano, la responsabilitat és del Lleida.
Clar, però també per aquesta regla de 3...
Per cert, 376...
Però per aquesta regla de 3, també, Albert, el reglament intern, que jo t'ho puc parlar perquè jo he fet part del reglament intern del club, també diu que no pot haver actes polítics ni reivindicacions polítiques al camp i es permeten haver-hi... coses que no poden ser llibertat als presos polítics, tot això, no pot estar-hi al camp. Per què se fiqui? Aquestes pancartes al Gol Nord, per què hi són?
Abans de començar el partit...
Però s'han de treure-hi.
No, al contrari.
Repartirem roses.
Escolta,
a tothom.
Abans de començar el partit,
sí,
el delegat de partit de la Lliga de Futbol Professional,
sí,
i el de la Federació Espanyola de Futbol,
sí,
dona-li el vistiplau.
No, perdona, el vistiplau l'ho té que donar al club perquè no pot ser-hi. Hi ha un reglament intern. Pues llavors no cal anar la gent a fer un reglament intern quan tu te'l saltes aquest reglament intern. Per aquí no hi passo.
El reglament intern...
El reglament intern del club fica que no pot haver aquest temps. Per tant, no es pot queixar el president quan a vegades li cantaran coses que li poden cantar.
No, el reglament intern, evidentment, per exemple, quan es va cantar lo d'Assassinos o es va cantar puta Atlético Madrid alguna vegada, aquí sí que s'hi pot ficar mal. Però en el tema de les pancartes... Escolta, demanes llibertat presos polítics, que és una reivindicació democràtica, és una vergonya el que està passant en aquest país.
Però això és un altre cantari. Tu vas a veure un partit de futbol.
Sí,
el camp del Barça l'han abolit. Vam començar així i ja me l'han tindre que abolir. Per què? Perquè no pot ser-hi, aquest tema.
No. És que ara ens liaríem, perquè al Palau Blaugrana, en un partit d'Eurolliga, van estar seguint... No, és el Barça, també, home.
Palau Blaugrana.
Us anava per haver el partit contra les Palmes del Barça, que no van arribar a jugar a porta oberta precisament per això. Però el que veig és que tots els símbols, igual que per premsa vam tenir que fer la Mundial per acreditar-nos.
Sí, sí.
Clar, és que això és lliga de futbol professional. A les 5 del matí ja estàvem muntant, I s'ensenya el mosaic, les pancartes i tal. Si la Lliga de Futbol Professional i la Federació com a organitzadors del partit donen el vistiplau...
Per cert, amb la parcel·la esportiva només amb 2 minuts... resultat 0-4, però Lleida va sortir sense complexes i podem dir que els primers 20-25 minuts va dominar el partit, i va crear ocasions molt clares.
És veritat, el que passa és que es marca la diferència d'un equip que juga primera a un que juga segona B, i marca la diferència els pressupostos. També no es van fer un gol en fora de joc, però és diferent.
Bueno, allí el Linier, perquè la presa de tele... Es veu que el Linier ni arriba el Linier no hi és i per tant
no pot veure.
Mira, al revés,
jo crec que és anecdòtic, que sí, que és
bueno, anecdòtic, escolta'm, és que clar, és que el primer no és falta.
No. No, ve d'una falta que no és.
Que no és. El segon és fora de joc.
Sí,
clar,
sí.
I el quart és un rebot a la barrera boja amb mala sort. Clar,
escolta, que... un 1-2 l'haguéssim signat.
Correcte. I segurament haguéssim més just a lo que es va, a lo que es va veure a l'estadi. I l'acció de Fernando Torres, ja et dic jo que al revés, aixeca la bandera. Perquè hi ha un detall, és que tu... És igual que quan ets entrenador. Tècnicament has de ser bo i tal, però després has de ser psicòleg. Bueno, doncs un equip arbitral, ostres, i més de primera divisió, ha de tenir vista. I si t'hi fixes... Torres no celebra el gol.
No, perquè el primer mire.
No, ell mire, i tots.
Mire.
Bueno, quan tu veus que un tio remate a un pam de la porteria i que automàticament els 7 tios que hi ha de l'Atlético de Madrid se te queden mirant, clar. Hòstia, has d'aixecar la bandera. Sí. És que has d'aixecar la bandera.
Sí. Perquè, i a més ja et dic que el Linier no estava corrent. Arriba tard i per tant no és que no el veu ni volent.
Arriba tard, però bueno, que és igual, que a veure, que l'Atlético de Madrid és superior i demà si fes falta fer-n'hi 4, doncs ens en faria 4 i ja està.
Demà al Wanda... Xavi Pérez, te'n vas a Madrid o no?
No puc.
Albert Square, sí.
Sí, home, sí.
No puc per fer.
Han donat ja la alineació per demà.
Convocatòria.
A 8:15, Diego Rivas, Oliveros, Aitor Núñez, Jordi Martínez, Huertas, Cheng, Musa, Pumar, Valiente, Javi López, Eneco, Manu Molina, Andriu, Marc Nierga, Jorge Félix, Bojan i Mustafa. Com va dir, tots els que estiguin per jugar...
Bueno, no, baixa per sanció Trilles, que vas expulsat aquí,
sí que...
i per decisió tècnica, Agudo i Ortuño. Entenc que el que fa Gerard Badalejo és premiar a la gent que ha arribat al Wanda, tenint en compte que l'eliminatòria, evidentment,
sí,
0-4
sí.
Està fora, no? I per això deixa fora Ortuño i per això deixa fora un Ivan Agudo que li va al carro pel Pedregal.
Aquest cap de setmana, com dèiem, Lleida 2, Badalona 0, vale, demà anem al Wanda, però tornem-nos a centrar a la Lliga. S'ha pujat cap a la novena posició, estem a 4 del playoff, ara és guanyar, i crec que el calendari ara potser torna a ser més planet o més...
Sí, home, juguem contra 4 dels 5 últims.
O sigui, ara tornem on vam començar la bona temporada.
Exacte. I no, i a banda, juguem contra 4 dels 5 últims.
En teoria, sempre.
Ara hem de veure on estem.
Hey, el que passa, va, jo em quedaria també motius per l'optimisme. A veure, si no som optimistes nosaltres ja podem tancar xiringuito, no? Però sí és cert que contra el Sabadell es va començar a intuir, el que passa que no vam tenir gol, contra l'Atlético Madrid es va repetir, i dissabte es va repetir, que juguem amb un 4-4-2. Ens hem deixat del 4-1-4-1, del 4-3-3, de jugadors a cama canviada, de... no, juguem 4-4-2. I dos, que cadascú juga al seu puesto.
Que veus, això és tan evident que de vegades però, sembla estrany, no?
Però mira, i fent-ho així, doncs escolta, contra l'Atlético de Madrid el resultat és 0-4, però futbolísticament jo crec que no ens va anar malament, i contra el Badalona, a veure, si és un partit que si acaba 5-2 no passa res, eh? Vull dir, perquè van fer dos gols i vam arribar moltes vegades, però no aix ulls, no? Van fer dos pals, van fer tres jugades de 1-1, la rematada de Neco des de la frontal de l'àrea petita que surt fora, o sigui, va ser un partit, el Lleida va tenir el control, va tenir la possessió, va tenir les oportunitats i va ser just mereixedor de la victòria. També és arc per contra, que continuem amb el hàndicap de que de no res ens fan perill. Llavors, ara he vist que Mirandés ha firmat un mig centre, entenc que això vol dir que lo del Vistegui, espero, imagino que es precipitaran en les properes hores, és un bon fitxatge, seria un bon fitxatge el Vistegui, esportivament i també doncs, per què implica, perquè si algú li falta en aquest equip és un líder i el Vistegui ho pot ser, per tot el que representa, però jo crec que el club hauria de mirar algo darrere. Hauria de mirar algo darrere perquè Andriu no està per moltes festes, Trilles, doncs haurien d'intentar que recuperés el seu millor nivell, i Aitor, que l'única que recupere, doncs és la que treu sota pals i evita el 0-1, està fos, està mort, perquè està absolutament mort.
Estem a la meitat, eh?
Ja. Sí. Però és que ho ha jugat tot, eh?
Sí.
Aitor ho ha jugat absolutament
tot.
És l'únic jugador, ho ha jugat tot, Lliga i Copa. Bé, jo crec que necessitaríem un reforç a darrere, a més, i aquests, també algú per banda.
Aquests partits de Copa que han estat molt exigents físicament, perquè s'ha jugat al nivell,
eh? I espera't demà.
Proper partit, diumenge vinent, Deportivo d'Aragón, que és QE, Lleida Esportiu a les 12 del migdia. Em queden 2 minuts només. Bàsquet, ahir es va perdre, 68-74, 3 partits seguits perdent.
Bueno, era el Manresa, ho van competir i al final es va imposar la qualitat. Però jo em quedo en que es va viure un dia molt bonic al Barris Nord, amb l'homenatge al Mar Retamero, també a Alfons Alzamora, el dia del bàsquet, el llançament de peluixos en benefici de, de Càritas. Bueno, es va viure un dia molt bonic al Barris.
I amb hoquei, Reus 3, Lleida llista 1, la Copa sí que està, l'únic que s'ha perdut el ser cap de grup,
eh? Cap de sèrie, sí. Bueno, era previsible que aquests tres partits que venien, que eren molt complicats, no s'ha ficat al puesto, que també teníem que estar. Sí. Estàvem una mica als núvols.
Bueno, però estan sisers,
eh? No passa res, que està molt bé, està molt bé, vull dir, i ara pues, hem de competir pues, a lo que queda.
Que l'hem passat en aquestes alçades, parlàvem de que es anaven perdent partits, però que la tècnica, que la percepció era bona. Però es anaven perdent partits, no?
No, ja pares, però...
No, han perdut en els tres millors que hi ha.
No, i tret del Liceo, que en 5 minuts de desconnexió van rebentar el partit, contra el Barça vas competir, i ahir contra el Reus competeix, el que passa que una altra vegada en 5 minuts te fan 3 gols.
Ja. Clar, és complicat. Molt bé, seguirem parlant dilluns vinent. Demà el Wanda Albert envia'ns fotos.
Vinga,
això ho faré. És un premi, anar al Wanda Metropolitana.
Jo crec que sí.
Sí, home. És
igual ja el resultat.
És absolutament. No, i més amb un 0-4 és lo de menys.
Jo sí pogués també hi aniria.
Home, amb un 1-2 hauria estat maca, la visita.
No, home,
suposo que bueno, suposo. El dia de la Real també ho vam dir, però mira, que ens haguessin eliminat, però, clar, un 0-4 és una altra història.
I jo em quedo amb una cosa. Tu mira el Madrid com va anar a Sòria, tu mira fins i tot el Barça com va anar a Vigo,
sí.
I tu mira l'Atlético com va venir Lleida,
sí,
camp 0-2, bueno. Fa entrar Griezmann i Diego Costa. Chapó a l'Atlético Madrid, chapó al Cholo Simeone,
sí.
Pel respecte que han demostrat a la competició i també al Lleida Esportiu.
Hem vam parlar amb l'Albert abans de començar el partit, i li he dit, però tu mira el que té al camp i el que té a la banqueta.
Sí, no, però és que a part, amb 0-2, te fique Costa, te fique Vitolo i te fique Griezmann. Des d'aquí, chapó i un aplaudiment i gràcies pel respecte que va tenir l'Atlètic de Madrid com a institució, el Xolo com a tècnic, per Lleida i per la competició.
Albert, Lleida, clar. Albert Escuer, Xavi Pérez, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies.
Bona setmana.
Vagi bé.
I ara sí, que arriba aquell moment que circulem per la Nacional 240 de Lleida a Tarragona, de Tarragona a Lleida. Salutacions d'un servidor, Ricard Álvarez, des de Lleida.
I salutacions d'una servidora, Mònica Carrasco, des de Tarragona, des de Reus.
I afortunadament la Nacional 240 és molt millorable, molt.
Sí.
Vull dir que això ja fa dies que ho diem i de moment el 2017...
I ho direm cada setmana, eh?
Sí, no m'ha aconseguit res el 2017, però vaja, que jo espero que això canviï. Però no la tenim tallada per la neu.
No, això no, teniu avui complicadet, les comarques de Lleida, la circulació...
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No, hi ha d'altres punts d'Espanya, Déu-n'hi-do, quin cap de setmana.
Bueno, sí, això toquem fusta.
AP6 i d'altres, com aquestes.
Però bé, escolta, Ricard, tenia ganes d'escoltar-te. És la primera vegada que ens escoltem aquest 2018.
Sí, és veritat que sí. A més, és veritat, perquè ens hem escrit...
Ens hem escrit, però no ens hem escoltat.
Això del WhatsApp i aquestes històries, però la veu no ens l'havíem escoltat.
És un desastre, però estàvem fent repòs, els dos. Estàvem fent repòs de veu, que falta ens fa.
Molt bé, estem al 2018.
Estem al 2018. Ha començat bé el teu any?
Jo sí.
Sí?
Sí, sí. A més, demà, a veure si me'n recordo, que t'explicaré una cosa al tram de la Leida.
Quin misteri. Fins demà m'he d'esperar?
Sí, sí, és una cosa d'aquesta de mitjons i de colors.
Vale.
Perfecte. I de Reis.
Perfecte.
T'ha anat doncs, del Reis?
A mi m'ha anat molt bé, bueno. Estupendament. El que passa que, com sempre, una de calç i una d'arena.
Què t'ha passat?
Diuen, no? Home, doncs que ha pujat la llum, noi.
Ha pujat la llum, és veritat.
Clar, és que això, a més, la llum, l'aigua, tot, el gas...
Anava a dir, la llum té la mania de pujar l'1 de gener, però no, la llum ja fa uns quants anys que puja cada dia.
La veritat és que sí. Bueno, ara en parlarem d'això.
Ara en parlem.
És que avui ens hem volgut centrar en això i em sap greu, jo no li vull esgarrar l'inici d'any a ningú, però bueno, ja ho tenim coll avall, que la llum ha pujat, i això és un fet. Llavors, jo no sé, el tema de la factura elèctrica, tu com ho portes, jo no ho porto gens de bé.
De si l'entenc?
Jo no l'entenc.
D'això en parlarem avui també, perquè de veritat, que hi ha 1.000 xifres allí, històries, i no saps.
Clar, llavors jo tinc una cosa, jo a casa meva és tot elèctric, Ricard. Llavors, clar, o sigui, a mi em fa una il·lusió això de que pugi la llum, fantàstica, llavors jo penso, com puc fer per estalviar una mica, gastar menys llum, no? Això jo crec que és una pregunta que s'ha fet molta gent amb aquest inici d'any.
Home, és un dels propòsits d'any nou, segur.
Sí, no? Doncs d'avui et porto la persona adequada, noi, per parlar d'això, que et sembla. Estàs content, no?
Sí, sí, no, jo agafo punts, segur.
Mira, et presento el Joan Carles Muñoz, ell és tècnic de l'Ajuntament de Reus, que imparteix precisament tallers d'eficiència energètica. Joan Carles, molt bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia a tots.
Bon dia, Joan Carles.
Sota un plaer tenir-te per aquí.
Moltes gràcies.
Quant temps fa que fas tallers d'aquests d'eficiència energètica?
Doncs els vaig iniciar el febrer del 2017 i... des de llavors fins ara i els anys que calgui.
Un anyet, no? Quina és la pregunta que més t'han fet en aquest...
Com puc gastar menys?
Sí, una miqueta és això. Comentar-vos que l'Ajuntament de Reus destina una línia d'ajuts a les famílies vulnerables a la pobresa energètica i per accedir a les subvencions contra la pobresa energètica és imprescindible haver assistit a un dels tallers com estalviar la teva factura d'electricitat i aigua. Llavors, nosaltres fem uns tallers que inicialment per aquest 2018 són un cop al mes, en funció de la demanda a vegades i en funció d'altres requisits, i, bueno, i ens encanta tenir gent per poder-los ajudar a entendre la factura, ajudar-los a tenir conceptes per estalviar la factura i endavant.
La veritat és que vam fer venir, Joan Carles, perquè la iniciativa, no, suposo que hi ha altres ajuntaments, evidentment, que ho fan, però em sembla molt interessant, no?, que sigui el propi ajuntament el que fomenti aquests tallers imprescindible, no?, doncs per accedir a qualsevol ajuda, qualsevol bonus social, en aquest cas, s'ha d'haver passat per aquests tallers.
Sí.
Això és important, eh? Perquè a vegades, no? Ens hem d'educar tots una mica i això és un pas important. Llavors jo et deia, quina és la pregunta que més t'han fet? No sé si és, explica'm la factura de la llum, perquè la majoria de gent no sabem què estem pagant, no?
Sí, és cert que una part considerable de la gent que ve als tallers i de la gent en general desconeixem o desconeixen quin tipus de contracte tenen o quina potència contractada tenen, i a vegades també desconeixen com fer per estalviar una miqueta o per no gastar tant, que al final és el mateix. Jo, si voleu, us explico una miqueta què fem als tallers. A la primera part del taller, els tallers els dividim en tres parts. La primera part expliquem una miqueta què és l'electricitat com a forma d'energia i conceptes com la potència i l'energia elèctrica, que són molt importants per després entendre la factura i els consells d'estalvi. Després expliquem una miqueta el mercat elèctric espanyol, perquè és necessari saber a qui comprem l'electre, qui la produeix i tot això, i després expliquem una miqueta el bo social, que hi ha persones que poden accedir a un descompte, diguem, extra, per les seves característiques en funció de la seva renda o en funció de si són família numerosa i tot això. Llavors, a la segona part de la factura, entrem directe a la segona part de la...
Del taller,
entrem directament a la factura i allí expliquem una factura tipus. Si l'usuari, com els hi demanem prèviament, porta una factura, la segueix sobre la seva factura, els hi expliquem on tenen la potència, què paguen per potència, què paguen per energia, si els hi fan lectures estimades, que també és un concepte que cada cop menys pels comptadors intel·ligents, però que hi és, i d'alguna manera poden entendre què és cada cosa sobre la factura. Quina potència contractada tenen, que és molt important, també.
Ajustar-ho també a les necessitats reals de cada casa, suposo.
Sí, sí.
És que suposo que, no sé si us hi trobeu, Joan Carles, que la majoria potser de gent té contractada més potència de la que realment necessites, no?
Ben cert, ben cert. Jo mateix, en el transcurs d'un any, he disminuït la potència a casa meva i com que no salta l'interruptor tèrmic que marca la potència màxima que tens admissible, vol dir que la tenia de sobres.
I tot això ho pagaves ja sí o sí?
Sí, una part important de la factura.
Clar, és
la potència.
Són els termes fixes, aquells que encara que no engeguis la llum pagues igual.
Exacte.
Per tant, això és important, evidentment, fer un estudi personalitzat, perquè no pots dir de cop ara a la gent, doncs em baixo la potència. No, has de saber què necessites. Clar, perquè jo en el meu cas, que com et deia, és tot elèctric a casa, potser abans de baixar-la m'ho he de sumar bé, tot això. No?
Sí, i per això voldria comentar-vos també que a part de... o l'usuari que vol accedir a les ajudes de l'Ajuntament pot venir als tallers, però també pot anar a l'assessorament personalitzat que fem al punt d'assessorament energètic de l'Ajuntament de Reus.
Joan Carles, jo et volia preguntar, per exemple, una persona que ens estigui escoltant, doncs, per exemple, com la Mònica, que en deu haver molts, que avui en dia pràcticament no tenim tot elèctric a casa. Quins consells, ara per obrir el 2018, dius, escolta, mira't la nevera, mira't
apaga
això, apaga les llums. Quins consells doneu?
Jo començaria, el primer consell seria saber quina potència tenim contractada i si és susceptible de reduir-se. Uh-huh. Diguem, reduir la potència normal que té contractada una família són 5,75, 4,6. Si amb la potència que tenen contractada mai els hi ha saltat la llum, podrien disminuir un punt aquesta potència contractada. I amb això, l'estalvi és al voltant d'uns 50-55 euros anuals.
Mm-hmm. O Déu-n'hi-do, impostos. Només amb això, només clar, amb el canvi de potència.
Això serien els fixos, però... I consells des del punt de vista del consum?
Pràctic, no? Sí. Allò en el dia a dia, suposo que hi ha moltes coses que fem que ni ens n'adonem i que això ens fa incrementar, no?, aquesta factura.
Aquesta és la part del taller que fem que més ens agrada, perquè és la on compartim les experiències de tots els que hi ha a la sala. Llavors, allí expliquem els consells d'estalvi. Alguns venen dels que ja feien els nostres pares, que amb això de gastar potser s'ho miraven més, i altres venen del dia a dia. Llavors, la part de consells la dividim en 5 parts, que una miqueta corresponen en cada un dels blocs que més gastem. Un és la il·luminació, el fet de que avui en dia disposem de llums LED, que són altament eficients, ens permet reduir el consum. Per suposar que si la llum, quan no ha d'estar encesa, està apagada, encara estalviem més que tenir LED. Però això és una miqueta l'anècdota. Després, la part d'electrodomèstics, on la nevera és l'electrodomèstic que més gasta en una llar, entre altres coses perquè funciona 24 hores al dia. Llavors, allò típic que ens fan, a casa m'ho fan els nens, a lo millor d'obrir la nevera i veure què hi ha, i si es passen una estoneta, doncs la nevera no hi ha que tenir-la oberta només el que calgui. Després, aconsells sobre altres electrodomèstics, com utilitzar més el forn o el microones.
Joan Carles, el tema de la nevera, a l'hora de fer la compra d'una nevera, cal parar atenció, a part de les mides, de que ens agradi i de que tingui la distribució que ens agradi, a part d'això, el tema aquest de les etiquetes energètiques de la C, la B, la A, la A+, A++, tenint en compte que és l'electrodomèstic, que sempre ho he sentit, això, que gasta, que és el que gasta més, que és el que funciona sempre, aquí cal tenir cura a triar, a mirar també aquest, a l'hora de triar quina compro, mirar realment l'etiqueta energètica.
Sens dubte, és un dels nostres consells a l'hora de canviar-se els electrodomèstics i principalment amb la nevera buscar les etiquetes A++ o A++. Quan més A amb signes més, molt millor perquè...
O sigui, dos, tres mesos a partir d'aquí.
Sí.
Clar, això vol dir que com tu dius, l'electrodomèstic que està funcionant 24 hores al dia, no? Com més eficient sigui, menys gastarà, en aquest cas, no?
Exacte.
El consum a les llars, perdó, el consum, ara parlo, no parlo de factura de diners, sinó el consum a les llars, Joan Carles, en els darrers anys, jo crec que ha baixat moltíssim. Ho dic perquè tot és més eficient. Sí, el tema d'il·luminació és una barbaritat, el consum que ens estalviem. El problema ve amb la percepció del que pagues.
Sí, la part que paguem de la factura realment de consum d'energia sol representa un 37-40% del total de la factura. Llavors, clar, intentem estalviar al màxim, però sabem que hi ha una altra part que potser no controlem tant.
Clar, de fet, en la part en la que podem estalviar és en aquesta, no? Sí. En la del consum, aquest 37-40% que dius.
En aquesta sobretot. I en la d'ajustar la potència a la que realment necessitem.
Uh-huh. M'has dit una cosa, has començat i t'hem tallat. Això de fer servir més el forn?
Bé, l'electrodomèstic, per exemple, donem recomanacions sobre com cuinar, en el sentit d'utilitzar les olles tapades o utilitzar olles express. Llavors, amb el forn, el consell que donem és que no s'obri moltes vegades la porta, perquè cada cop que obrim la porta del forn perdem el calor que hi ha dintre i el forn ha de tornar a treballar per restituir aquella calor.
Escolta, sobre quan has acabat de cuinar, tot aquell calor es va distribuint per la casa...
Si és estiu malament, però si és hivern, si obrim, s'agraeix, perquè tenim una aportació extra de calefacció.
Clar. Va, dona'm algun consell més d'aquest estil, que m'agrada molt. No?
És que la Mònica està agafant apunts.
Home, perdona, és que clar, tu saps el que és això, i això sí, que em passo el dia fora de casa a treballar, i tot i això no hi ha manera.
Per exemple, un altre consell que donem és que les rentadores i els rentavaixers s'omplin. Mm-hmm. Per ficar-los en marxa, o si tenen l'opció de mitja càrrega o d'econòmica, s'utilitzi, que no es renti a mà. per exemple.
O sigui, si gastem més, si gastem aigua calenta, diguéssim, rentant a mà, que no pas posant un rentaplats,
exacte.
No?
Exacte. Mm-hmm. Per exemple, abans de... Perdoneu. Abans de ficar els aliments a la nevera, després de fer-nos el que s'obri, doncs deixar que es refredin abans d'introduir-los a la nevera.
Mira,
escolta, cuina elèctrica, de vitroceràmica o d'inducció?
Ui, a veure...
Cada cas és... Jo recomanaria inducció,
no, des del punt de vista de consum, des del punt de vista de consum.
Potser inducció. Però recordem que, per exemple, amb la cuina, amb les vitroceràmiques, si apaguem el foc uns minuts abans, també allò segueix calentant i segueix coent.
La vitroceràmica, sí, és veritat.
Sí, també la inducció no tant.
Record, vaig anar apuntant, per cert, canviar les bombetes que tenim per LEDs, això ens pot ajudar molt, i de vegades, potser, no sé, potser hi ha zones de la casa, al passadís, que tenim 4 punts de llum, doncs potser els 4 cremant no cal tampoc, no? Potser amb 2 ja tenim prou llum.
Sí. És un altre dels consells que tenim, que és adequar cada espai de la vivenda amb la llum que necessita. Per exemple, a la cuina, on necessitem més llum, és si mengem a la cuina damunt de la taula, però a l'espai de treball per poder treballar amb la llum necessària, i potser hi ha racons que no necessitem llum o pot ser més tènue.
Uh-huh. Un dubte que tinc jo, Joan Carles, que a més ho parlàvem ara abans de que entressis, això que sabem ara, lo del mercat, no? Que és una part que feu als tallers. Explica com funciona el mercat, no? Sí. Elèctric al nostre país, que no és fàcil d'explicar això. Ara tenim aquesta cosa de vegades sentim, no, mira, de 7 a 8 del vespre no posis la rentadora, que és l'hora més cara, no? I potser a tots això no ens afecte realment, no? Perquè hi ha gent que no tenim aquesta potència, aquesta variable.
Sí, diguem que el preu per hores afecta a qui té tarifa al mercat regulat. A l'estat espanyol hi ha dos tipus de mercats elèctrics, el mercat regulat i el mercat lliure. El mercat lliure, el preu està marcat per les empreses, i el mercat regulat, el preu està marcat per la red elèctrica espanyola i canvies cada hora segons diversos paràmetres, entre ells el consum energètic. Llavors, en general, l'electra és més barata en els períodes que hi ha menys consum, que és de nit. Uh-huh. Per això també al taller donem l'opció de que la gent es plantegi si contractar una tarifa nocturna, que es diu, que realment tampoc és tan nocturna, perquè en horari d'hivern és de les 10 de la nit fins a les 12 del migdia, i en horari d'estiu és de les 11 de la nit fins a la 1 del migdia. Llavors, en aquest període l'electra és més barata, perquè hi ha menys consum, llavors, en funció dels paràmetres de cada usuari, jo, per exemple, les rentadores les feia per la nit, o la fico al matí abans de llevar-me i quan m'aixeco estenc la roda.
Bueno, s'ha d'agafar uns hàbits també,
sí,
eh?
Exacte. Clar. Que també ens permeten no solapar electrodomèstics i no necessitar tanta potència contractada al mateix
temps. Perquè si obres la vitroceràmica, fiques la rentadora, tens la nevera oberta i poses el rentavaixelles, és normal que necessites més potència que si ho fas esclaonadament.
És que som esclaus, de l'electricitat, de veritat. Se'n va la llum i estem venuts,
sí, sí, sí.
Tot elèctric. No
mira, hi ha dues coses que fan trontollar el món. Que se'n vagi la llum,
i que se'n vagi el wifi.
No, anava a apurar més, que deixi de funcionar WhatsApp.
Sí.
Bueno, sí, però si se'n va la llum t'has quedat sense wifi,
Sí.
Que això és un drama, ja.
Sí.
Escolta, no tenim temps per més. Avui, Joan Carles, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut. Jo crec que et faré tornar un altre dia a donar més consells.
Moltes gràcies i encantat de tornar.
El proper taller, per cert, el teniu el 17 de gener.
Sí.
Ho tinc aquí jo apuntat. S'ha de demanar cita prèvia, si els que ens escoltin des de Reus, en aquest cas, els dono el telèfon, 977-010-010, i així poden assistir doncs, a aquest taller. Uh-huh. Joan Carles Muñoz, que és tècnic de l'Ajuntament de Reus, ja saben, encarregat d'impartir aquests tallers d'eficiència energètica. Mil gràcies per haver vingut.
Que moltes gràcies molt a vosaltres per invitar-nos.
Ricard, parem un minut pausa per la publi.
Sí, i que després tornem a parlar d'electricitat i de factures.
Vinga, va.
Te proponemos el primer gran plan del año. Vamos de rebajas. Quedas con tu gente. Miras, tocas, te pruebas todo porque los descuentos son geniales. Cosmética, deportes, moda, hay mucho que ver. Terminamos con un café y muy, muy satisfechos. Todo esto y más son las rebajas del Corte Inglés. El primer gran plan del año.
¿Vamos?
¿Te acuerdas de cuando regresaste a casa de tus padres y tu habitación se había convertido en un gimnasio?
Y uno, y dos, y uno. Pues en IKEA nos pasa igual que a tus padres, que necesitamos espacio para más novedades. Por eso tenemos hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 25 de enero. Ven a disfrutarlas. Más información en IKEA.es.
La Razón te regala la auténtica cafetera expreso para los amantes del café. Vuelve a disfrutar del sabor y el aroma más tradicional. Con emulsionador de leche, para que puedas preparar capuchinos, maquiatos, mocas, el auténtico café de bar. Y es gratis, este sábado, con La Razón.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct. Y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
I Mònica, fins ara hem parlat dels consums, pròpiament dits, dels consums, i, però ja hem dit que també tenim aquells dubtes, del tot el que envolta l'electricitat, d'on surt, com es genera, com la paguem.
Ara ho has dit, d'on surt, a qui li paguem exactament, no? I sobretot, podem canviar a qui li paguem? Perquè a vegades això encara crec que no ho tenim gaire clar, i això que estem al 2018 ja.
Sí. La veritat és que sí, que van sortint, la gent t'ho diu, sí, pots fer el que vulguis, mou-te cap aquí, cap allà, però sí, és veritat. A vegades també confonem comercialitzadores amb productores. Vaja, no ho sé. Mira, de tot plegat, jo ara tinc aquí els estudis i te'l presento al Néstor Gutiérrez, que és el conseller delegat d'Atlas Energia. Néstor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, Néstor. Bon dia.
I amb el Néstor, home, Atlas Energia, vosaltres us dediqueu eminentment al mercat empresarial, professional per entendre'ns, però a poc també aneu entrant al mercat domèstic i suposo que ens pots parlar clar de... Escolta, què és comercialitzadora, què és una productora, perquè tot això s'ha liberalitzat, no sé, ara ja fa anys, no?
Sí, bueno, de fet, la liberalització del sector va ser l'any 97, i a nivell domèstic sí que va arribar el 2009, una mica més recent, però sí, fa 8 anys pràcticament que el sector domèstic també està liberalitzat.
Ja fa 8 anys, Mònica.
Ja fa 8 anys, i és això que tu dius, mira, quan m'ha dit el 97 he començat a fer comptes, dic, mare de Déu, però és veritat que és una cosa que molta gent també ens fa mandra, no? Dir, ara he de canviar de companyia, mirar-ho, això em suposarà, no?, molta... o despesa, o molta feina, i la veritat és que tenim els consumidors, no?, doncs avui en dia, Néstor, la facultat de triar, no? No ens hem de quedar amb la que ja teníem perquè sí.
Sí, bueno, de fet, a veure, això històricament sempre ha hagut una reticència a fer el canvi pel fet de dir, bueno, doncs tinc el distribuïdor de la zona, que és el que quan me quedo sense llum he de trucar, però gràcies a la liberalització això ja no és un problema, perquè estan separats el que és el distribuïdor, s'encarrega específicament de que la xarxa arribi en condicions de mantindre-la i d'invertir en xarxa, i per aquesta feina que fa el distribuïdor té una retribució que li assigna el Ministeri i cobre d'allí. Per tant, el distribuïdor no té ni més ni menys clients. A vegades se diu...
No. Que a cada zona només n'hi ha un de distribuïdor, eh? Estan ja distribuïts al mapa.
Sí, bueno, estan distribuïts, hi ha zones, depèn del que sigui la zona de distribució, no? O sigui, el que s'ha de mantenir és el monopoli natural de les xarxes de les zones de distribució, però històricament ha hagut distribuïdores petites que estan remenades amb les grans, o a l'inrevés, i això fa que hi hagi zones on tens dos distribuïdors, no? Hi ha pobles on pot haver la distribuïdora que és de l'Ajuntament, però a alguns llocs estigui el distribuïdor gran de la zona.
Com a norma, la major part de la gent que ens escolti tindrà un distribuïdor a la seva zona.
Això sí.
Altra cosa és el comercialitzador, la comercialitzadora.
Exacte. Correcte. Llavors, la idea és que un distribuïdor cobre, el que ha de tindre clar la gent és que el distribuïdor té una retribució per part del Ministeri per invertir en xarxa i que tingui la qualitat de servei que està regulada per part del BOE. ¿Vale? Per tant, no té clients específics, sinó té que fer una xarxa i la té que mantindre que no hagin averies. El comercialitzador és el comercialitzador, que és el que té el client, que és el que fa aquesta gestió de compra d'energia. L'energia no és que la compri al distribuïdor de la zona. Imaginem-nos Catalunya, el més gran és Endesa, doncs no és que la compri Endesa l'energia, la compra al mercat. I al mercat, com funciona? Hi ha, per una banda, imaginem-nos que hi ha una bossa al mig, i amb una banda dreta tens els generadors i amb una banda esquerra tens els comercialitzadors. Els generadors que diuen? Diu, jo estic disposat a ficar tanta energia al mercat cada dia, perquè la subhasta es fa diària amb preus diferents horaris. Mm-hmm. Vale? I els generadors, per una banda, el que fan és diuen, mira, escolta, jo tinc a disposició del mercat tanta energia, és a dir, tinc una central hidràulica, una nuclear, tres motors de cogeneració, renovables, etc. I estic disposat a ficar els meus motors, les meves turbines, o les meves centrals eòliques, en marxa amb un determinat preu. I, per altra banda, hi ha els comercialitzadors que diuen, escolta, nosaltres tenim clients que demanen tanta energia i estem disposats a pagar tant per aquesta energia. Llavors, el que està al mig, el que rep tota la informació, és l'operador del mercat elèctric, que és el que case totes aquestes ofertes i demandes. I així tenim, de cada hora, de les 24 hores del dia, un preu de casació, que aquest és el preu que es paga d'energia. Per tant, el que fa el comercialitzador és gestionar aquesta compra d'energia al mercat, i el que fa, perquè no hagi, quan parlem dels preus horaris i tot això a nivell domèstic, pensem que el 90% o el 90% de la gent té un preu fixe durant tot un any, que no li afecte. La gestió que fa darrere el comercialitzador, això és una cosa, i l'altra és el que paga el client, que quan firma el contracte tanca un preu fixe durant un any i durant aquest any pagarà exactament el mateix.
Néstor, que ens queden 5 minuts, però jo ja té més, Mònica. Que
ja, jo crec que haurà de tornar, mira, sí, t'ho dic ara, perquè en 5 minuts...
No em de deixar passar, però jo això ho he entès, i la veritat és que, veus, tenia dubtes, no sabia com funcionava això dels horaris i aquestes històries. Però després t'arriba la factura a casa, Néstor, i allí hi ha coses. Escrites.
Hi ha coses.
Vull dir, hi ha un concepte, un preu, un altre concepte, un preu. Sí. Potser els que més coneixem són el factor de potència, o pagues per una potència i tal i qual, però hi ha més històries.
Sí, bueno, el tema és ja no és si la potència o el consum o la part de peatge, sinó és entendre com funciona el sistema elèctric. El sistema elèctric, acabem de dir que per una banda hi ha uns comercialitzadors i uns generadors que compren una energia al mercat, però també hem dit que hi ha un distribuïdor que cobra del Ministeri. No? Hi ha un distribuïdor que fa una feina per mantindre aquesta xarxa i mantindre l'operativa. I aquesta feina l'ha de cobrar. I la cobre, li paga el Ministeri aquesta quantitat que té de retribució per mantindre aquesta xarxa. Per altra banda, tenim Red Elèctrica, que també transporta, és el transportista, que és el que porta des de les centrals elèctriques l'energia fins als llocs de consum, ho porta Red Elèctrica. Red Elèctrica és igual que el distribuïdor, és a dir, és una empresa regulada que la seva retribució ve marcada en funció de les inversions i el manteniment d'explotació que té que fer d'aquella xarxa. Per tant, en tot el que suposa aquests costos, se li diu costos del sistema. Això és un 40% d'aquests costos. A part, hi ha un 60% que són el pagament de les primes de les renovables, les ajudes al carbó, les no peninsulars, etc. Hi ha molts costos que estan dins d'aquest sistema, que això no surt dels pressupostos de l'Estat. N'hi ha molts que haurien de sortir dels pressupostos de l'Estat, però no, surten de la tarifa. Per tant, quan tu vols pagar una sèrie de costos a través dels peatges, que els peatges que són? Pues el terme de potència que pagues fixe, que li pagues amb un comercialitzador, el comercialitzador el que fa és, no té ni un euro de marge sobre allò, l'únic que fa és liquidar al Ministeri aquesta quantitat per a que ell ho destini per pagar.
Fan les comercialitzadores, fan de recaptadors.
Fan de recaptadors.
En aquest aspecte.
Per l'Estat, clar.
Recapten els peatges per l'Estat, i l'Estat el que fa amb aquests diners cobreix els costos del sistema. Aquí ja els peatges no només estan al terme de potència, sinó que estan al terme d'energia. El terme d'energia, que és el consum, també té aproximadament el 50% de costos, o en alguns casos el 60%, depèn del tipus de factura, del consum, que també són peatges. Vale? Per tant, s'hauria d'explicar molt millor, vale? Mm-hmm. I és molt més llarg, però sí que a nivell de... A mi sempre m'agrada explicar que està molt bé el que s'explica a nivell d'estalvi energètic i que s'ha d'estalviar, evidentment, però s'ha de fer més per un tema d'una mesura mediambiental, perquè tal com està el sistema ara muntat, la mesura econòmica no és prou atractiva com per prendre les mesures que et demanen prendre, perquè al final, no sé si us heu fixat, però quan abans sentia que dic, oh, però és que jo sembla que tinc la sensació que pago més ara que fa dos anys
i consumeixo menys.
I consumeixo menys, no? Què passa? Que cada any, bueno, cada any no, ara porten dos anys congelats perquè s'han fet una sèrie d'operatives dins, de, dins del mercat, però sí que s'ha incrementat el terme de potència pràcticament un 200% en sis anys.
Caram.
Vale? Per què és produït això? Bueno, és produït perquè si tu estalvies, vale, els ingressos del sistema són menors i els costos del sistema són exactament els mateixos, perquè al final portar la xarxa fins al punt, portar la xarxa des de la generació fins a les zones de consum, els costos de les primes de les renovables, les ajudes al carbó, extra peninsulars, etc., són les mateixes. Si tu redueixes consum, redueixes ingressos, per tant, tens increment de dèficit, que és el que et genera un problema que és un cicle que realment sempre que tenim l'oportunitat de parlar a la comissió...
Hi ha tot un intríngulis aquí, interessant, Mònica, si t'hi fixes.
Sí.
Ara perquè estem a un minut ja per arribar a les dues i ho haurem de deixar, però mira, ara m'estava venint al cap, Néstor, que crec que cap al març, que és el mes de les ventades, et tornarem a convidar,
sí,
i parlarem de les renovables, de les eòliques, però de les solars, de les renovables, i acabarem de polir tot aquest tema de els costos, d'on surten, com incideixen les renovables dins del consum espanyol, que a vegades pensem que és molt, i abans m'apuntaves que, per exemple, l'origen de la solar representa un 2, un 3% tirant alt. Espanya,
sí,
només, eh?
Sí, bueno, al final el que són les renovables tenen un contrapunt, no? Per una part, els que defensen les renovables és que redueixen el preu pel mercat, mm-hmm, però per altra banda pugen el preu dels costos.
Clar.
Llavors has de trobar el mig, que és el més
important. Parlarem un altre
dia. És una pena no tenir més temps. Sí. Una pregunta molt ràpida, Néstor, només. Us encarregueu del paperam si vull canviar les energies?
Sí, evidentment, que tot això ens n'encarreguem.
No, és que bé.
És que això s'ha de tenir en compte, eh?
Conseller, sí, delegat d'Atlas Energia, Néstor Gutiérrez. Néstor, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Mònica, has tret alguna cosa en classe?
Sí, la veritat és que ha après coses, però ha de tornar, perquè em sap molt greu no tenir més temps per parlar amb el Néstor i fer més preguntes.
Ho hem de finançar. Escolta, arribem a les dues, demà hi
tornem. Fins demà.